guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
De què ens vols parlar avui?
Doncs mira, avui parlarem de botànica, de plantes i plantetes.
Som-hi. Hi ha alguna planta en concret?
Sí, de les roselles i els seus cosins germans, en podríem dir.
La rosella és aquella que fas gall, gallina, pollet?
Sí, sí. És aquesta, és aquesta. Però, atenció, l'oro, com deia aquell, perquè tenim rosella, ruella, rubella, gallaret, piripipi, quiriquiqui, caracaquec, puput, badabadoc, caputxí, babol, galls, gallarets, ababol, i així fins a 100 noms més populars que té aquesta planta.
100 noms té aquesta planta?
100 noms.
Ara m'has deixat una mica parada, eh?
Sí, sí, té registrat 100 denominacions, en català, evidentment, els països catalans, d'aquesta planta tan, bueno, tan característica, no? Tan típica, tan clàssica, i segurament que degut a la flor que té, crida molt l'atenció, i per això hi ha molta etnobotànica, que se'n diu, etimologia popular relacionada amb aquesta planta.
De fet, ara la primavera es veu molt sovint als camps, la rosella creix a tot arreu.
Creix a tot arreu. És una herba, i això també suposa certs problemes i una mica d'amor-odi entre podríem dir les persones, la pagesia, etc. Perquè, clar, com bé tu has dit, molts camps i marges surt, no?, catifes vermelles de la flor d'aquesta planta, i això a mig camí de l'apreci popular i l'odi agrícola, podríem dir. Pertany, és una planta, podríem dir, anual, d'aquelles que creix un any, es mor i es reprodueix i es mor. És de la família de les papaveràcies i té de nom científic Papaver roeas.
O sigui, tenim 100 i pico noms per denominar-la, però el seu científic és Papaver roeas, eh?
Això els científics ens aprenem els noms en llatí, perquè normalment tenen un nom. És veritat que potser cada certs anys els van canviant, perquè és allò de qui no té feina el gat pentina, i els taxònoms van canviant el nom. Per exemple, el romaní era Rosmarinus officinalis, i ara és Salvia rosmarinus.
I això? Perquè
l'han canviat. Perquè fan anàlisis genètics i cosetes i veuen que no està en aquest gènere, sinó que està en el gènere sàlvia, i qui no té feina, el botànic pentina.
Va. Som-hi, tornem a les roselles.
Sí, tornem a les roselles i ens posem en termes botànics. La rosella pertany a l'ordre de les ranunculàcies i a la família de les papaveràcies, una família que agrupa més de 1.000 espècies i 43 gèneres arreu del món. Té una distribució cosmopolita, podríem dir, això traduït pels de l'ESO, és que habita arreu, a tots els continents, pràcticament a tots els continents del món mundial.
O sigui, no la podem trobar només a tots els marges, sinó que a tots els marges de tot arreu.
De tot arreu. I aquesta família va ser descrita per primer cop l'any 1789 a l'obra clàssic de clàssics, Genera Plantanum, del botànic francès Antoine Laurent de Jussieu. Espero no haver matat cap gatet francès anomenant el nom d'aquesta persona, espero haver-ho dit bé. Va, un dels trets més particulars d'aquesta família és la presència del làtex, és a dir, quan trenques una branca, una fulla, etc., pot aparèixer un làtex blanc, grogós, que és molt ric en alcaloides, una substància que després ja en parlarem, que és tòxica.
Per tant, les roselles tenen substància tòxica, hem d'anar al tanto, eh?
Ah, exacte, hem d'anar al tanto, perquè tenen substància tòxica, i algunes ja veurem que molt tòxiques.
Ui, ui.
Molt tòxiques. A casa nostra destaquem els gèneres Papaver, Glaucium, Chelidonium, Ipecum i Fumaria, com a principals, dels que són les principals espècies dintre d'aquesta gran família de les papaveràcies. En general, estaran totes d'elles d'espècies adventícies o arvenses, és a dir, una categoria que engloba totes aquelles plantes que creixen vora de camps i camins i poden envair zones de cultiu.
Allò que dèiem al principi, que els agricultors estan una mica enfadats amb la rosella.
Exacte, d'aquí ve el nom, aquest arvense o adventícia. Són plantes anuals o bianuals, és a dir, amb cicle d'un o dos anys a tot estirar, i que tenen una estratègia clau: produir moltes llavors per conquerir nous espais. Si tu has obert una capsuleta, se'n diu càpsula, de l'evolució de l'ovari quan es madur i conté les llavors, no, de les roselles, veurem que en surten moltes llavors de color negre, molt petites, que fins i tot hi ha algú que les utilitza medicinalment o les utilitza per posar damunt d'algunes amanides i aquestes històries que es fan ara, no? Això és una estratègia de la planta per conquerir molts espais.
Clar, per poder ser tot arreu has de tenir moltes llavors.
Exacte, has de tenir moltes llavors. La flor passa entre dos o tres sèpals i dos o tres pètals, podríem dir. I ara que ja hem vist una miqueta la característica general d'aquesta família de les papaveràcies, anem a repassar quatre de les espècies que podem trobar aquí en el nostre territori, és a dir, la rosella i aquests cosins germans.
Doncs som-hi.
Comencem per la rosella, que ja hem dit que tenia el nom Papaver roeas. Roeas fa referència al vermell, de la flor. És una planta anual, ruderal, a les vores dels camins, de flors vermelles, habituals en camps cultivats. És una planta herbàcia i, com hem dit abans, es troba gairebé present arreu del món. A Àsia, Amèrica del Nord, Europa i Àfrica.
Pràcticament a tot arreu, menys a l'Antàrtida.
Menys a l'Antàrtida, que la pobreta amb el fred no podria sortir, però distribuït en climes temperats d'arreu del món. Destaca la seva flor vermella, que té una part interna negra. Els pètals són caducs, o sigui que cauen ràpidament, i molt fràgils, són una mica com un paper de fumar, d'aquest paper finet, paper matxé, no? I per tant és una flor força efímera, dura molt poquet. Ara, el vermell és espectacular, el tint aquell de vermell dels camps que ens deixa és molt cridaner. Degut a la presència aquesta dels alcaloides, d'aquestes substàncies, la rosella té propietats medicinals, concretament sedant i relaxant, antitussígena i expectorant, presència de la codeïna, que és un dels alcaloides que té. Quan tenim tos, ens recepten pastilles de codeïna, que és antitussigen. Doncs la rosella en té. Té funció analgèsica i també nutricional. Per allò que hem dit abans, que les llavors sempre s'utilitzen per
amanir una mica les amanides.
Per amanir una amanida, inclús algun postre. A la cuina d'ara, que es posen aquestes coses, d'això se'n fa servir molt.
Per tant, té moltes propietats, aquesta rosella.
Sí, té moltes propietats. Ara, hem d'anar al tanto, com sempre, amb la dosi. Si conté productes tòxics, si conté aquests tipus d'alcaloides, doncs hem d'anar al tanto.
Doncs ara hem vist la rosella, anem a una altra.
Anem a una altra. Aquesta ja veuràs que és una miqueta més complicadeta. No és tan amable, És el cascall. El Papaver somniferum. El nom ja ens ho diu moltes coses,
Sí,
Això, adormidera.
Sí, exacte.
Adormidera.
Aquesta sí que és tòxica.
És tòxica de veritat. I fins i tot, ara parlem de toxicitat i després us direm una curiositat. El cascall, a diferència de la rosella, és una planta anual pròpia de l'est d'Europa i de l'Àsia, de l'Europa oriental i de l'Àsia. Floreix al maig, amb unes flors molt vistoses, des del violeta, el rosa, blanc, vermell o porpra. Unes flors grosses, més que la rosella fins i tot, i molt d'allò. Presenta unes fulles, una tija i un calze més engruixit, d'un color verd, però tirant més a blanquinós, d'un verd una mica més apagat. La rosella, les fulles de la rosella, també són d'un color verd una mica més intens, també són més tubetes, com tota la planta, més delicada, no? El calze és més engruixit, el calze de la flor, i d'aquest en surt un làtex abundant de color blanc. Normalment a la càpsula, que és la càpsula on hi ha les llavors, el que hem parlat abans mateix amb la rosella, és on hi ha més contingut de làtex i on, fent un petit tall, se n'extreu aquest làtex per emprar-lo com a opiaci. L'opiaci ja sabem que és el grup aquest de substàncies, o bé en medicina o bé en droga, no?, que s'utilitzen. D'aquí se'n deriva, per exemple, la morfina, la codeïna o la heroïna.
Ah, carai, per tant, si et vols col·locar un cascall també va bé.
Sí, però et pots passar molt. Et pots passar molt. El que passa que en petites, fins i tot les llavors, en nens, en mainada, antigament, s'havia fet servir per fer-los dormir.
Ah, carai,
per fer dormir la mainada.
Somníferum,
Somníferum, i que també s'han diu dormidera o adormidera. Se'n deriva d'això. I és una planta que, sobretot a l'Europa de l'Est, és cultivada precisament pel seu ús per la droga.
Uh-huh.
Veient les informacions, per exemple, de la guerra en aquests països, en aquestes contrades, quan veiem a la guerra a l'Afganistan, el principal comerç de l'Afganistan és el cultiu d'opi,
uh-huh.
el cultiu de cascall. Sí. Per tant, aquí estava unes coses de les estratègies també amb les guerres i referents en aquesta planta.
Uh-huh. Però com deies, hem d'anar en compte,
sí.
Perquè sempre amb les dosis.
I havia estat plantada, o jo l'havia vist plantada així per decoració o por ahí, a molts horts. Era un clàssic tenir algunes plantes de cascall al teu hort. Jo al poble ho havia vist.
Uh-huh.
I l'últim, això no ho diu a ningú, l'últim cascall que vaig veure en un escocell d'un arbre en un pàrquing municipal. No
Ui.
Sé qui l'hauria plantat.
Potser va venir amb el vent.
Potser va venir amb el vent. Potser va. La resposta està en el vent.
Exacte, ho deixarem aquí. Anem a veure'n un altre.
Un altre. El germà d'aquest, el cosí germà del Papaver somniferum, però un que viu arran de mar.
Mm-hmm.
Cascall marí, Glaucium flavum.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Aquest és el germà, podríem dir, una mica rarut de tota la família.
Ah, carai, què li passa?
Sí, és l'aneguet negre, en aquest cas aneguet groc. No creix ni als camps ni als marges, sinó a la duna litoral, enmig de la sorra.
Ah, carai.
I hem parlat, no?, d'aquest hàbitat, que és una mica força més complicat, perquè reté poc l'aigua i ha d'estar adaptat a la salinitat.
Clar.
Per tant, les fulles i la tija són més engruixides per acumular, no làtex en aquest cas, sinó per acumular aigua per aquest hàbitat, no? Per aquestes condicions.
Per poder-se alimentar.
Per poder-se alimentar. Tenen un color glauc, molt maco, i una flor groga molt maca. Qui l'hagi vist, una flor groga, també floreix cap al maig, podríem dir, finals d'abril, maig, fins i tot al juny. I a l'igual que totes les altres espècies dunars, es tracta d'una espècie protegida.
Mm-hmm. Clar, per aquesta inestabilitat que tenen aquests espais.
Exacte, i és un hàbitat d'interès, és un hàbitat protegit a nivell europeu per la normativa Marc, per tant, és un hàbitat on la flora que hi creix no es pot tocar de cap de les maneres. Mm-hmm. Per tant, una espècie protegida.
Per tant, no l'arrenqueu,
si no l'arrenquem. Ni per flors, eh? Les roselles, en principi, és allò que l'arranques, però com la flor també és tan efímera, no en pots fer rams, tampoc, perquè caduca al cap de 3 segons, vull dir, no arrenqueu les plantes. Va.
I l'última?
L'última. La herba berruguera.
Ah, carai.
Que li donen majús. És un altre dels gèneres que hem dit abans. Aquesta també és un pèl estranya, perquè és una planta perenne, a diferència de les altres, I és l'única espècie del gènere a Catalunya. És un gènere gairebé monospecífic, que en podríem dir. Passem de terra baixa a contrades interiors i de mitja muntanya, és a dir, contrades humides. És una herba ruderal, és a dir, que li agraden les vores dels camins i ambients molt nitrogenats. Forma del part del conjunt de flora que abans a les vores del camí passaven els cavalls, els burros, el bestiar i tot això, i s'hi pixaven i s'hi cagaven. Per tant, aportaven una part de nitrogen molt important. I hi ha totes unes plantes que estan adaptades o que els hi va bé tota aquesta quantitat de nitrogen provenint de la orina, dels nitrats, tan important. I per tant, són plantes ruderals que aprofiten aquests sòls rics en nitrogen per créixer. Però aquí tenim també una planta tòxica.
Carai, aquesta també,
Tota ella.
Aquesta tota, o sigui, aquesta no la podem ni tocar.
Fins i tot el contacte, fins al punt que et pot provocar certes dermatitis.
Mm-hmm.
Vale? És com aquella planta que vèiem al Pirineu, o que hem dit alguna vegada, de la tora blava, que era tòxica inclús
al
contacte, que també pertany a la família de les ranunculàcies, en aquest cas, i amb el caloides a saco. Doncs, en aquest cas, igual. Té unes flors petites, de color groc, i un làtex també de color groc.
Mm-hmm.
Què passa? Que aquest làtex, aquests alcaloides que porta, són tan potents, en podríem dir, que actuen com a anticel·lulars, o sigui, provoquen la mort de les cèl·lules. Ara tu em diries, on dia, si provoca la mort de les cèl·lules, podria ser utilitzat com anticancerigen, etc. És massa potent.
És fins i tot massa potent,
És fins i tot massa potent. Però s'havia utilitzat tradicionalment quan tu tenies una berruga, que una berruga és un creixement benigna, però és un creixement anòmal, no? Et sucaves, et tallaves la tija, t'untaves la berruga i te la cremava.
Ah, carai.
Per això se'n diu herba berruguera.
Clar, d'aquí el nom.
D'aquí el nom.
Uh-huh. Però aquesta és una mica com els museus, eh? Mira'm i no em toquis.
Ah, exacte, mirar i no tocar. Al camp, generalment, quan aneu a mirar les coses, s'ha de saber el que mires i el que toques i el que et menges.
Uh-huh. Molt important, sí.
És molt important, perquè tu et pots trobar una planta que et pot donar un mal tanto. Ah, això no es fa res, van al camp, allò típic, posar-te una tigeta
una tija, sí,
a la boca.
Ojo,
el loro el que et posis, perquè alguna vegada et pot sortir malament la jugada, perquè, evidentment, i n'hi ha moltes plantes que són tòxiques.
Uh-huh. I avui n'hem descobert una, la rosella.
La rosella.
Doncs...
I el cascall.
I el cascall, sí,
bueno,
sobretot.
La rosella d'aquests cosins germans que hem parlat avui.
Doncs Sergi, moltes gràcies per presentar-nos avui la rosella i tots els seus familiars aquí al Guaita que tenim.
Parents perillosos, atenció per aquesta família.
Doncs moltes gràcies, Sergi, i ens retrobem un altre dia al Guaita que tenim.
Fins la propera.